Vall del Monestir.
És temps de tertúlia al Sant Cugat a Fons, la tertúlia dels divendres del Gall del Monestir, que per cert serà l'última, la tertúlia que tancarà la temporada i per tant, doncs, fins al retorn del nou curs, doncs aquí tothom descansarà, eh? O sigui que aprofiteu avui per dir la vostra, que estareu uns dies, eh? I una setmana... Ai, cuidado, amb aquest micro, que hi havia un problema amb el cable. I avui tots al complet, eh? Rogeli Padró, molt bon dia.
Molt bon dia.
Cristian Treceño, bon dia.
Bon dia.
Jaume Pla, bon dia.
Molt bon dia.
I Víctor Alexandre, bon dia.
Hola, bon dia.
I els últims, que normalment són els primers, Marta Uixant, molt bon dia.
Bon dia.
Estaves explicant alguna cosa, Rogeli, que estàs a punt de parir?
Era fora de micro, però bé.
No,
sí, ja,
però...
Ja que em dones l'oportunitat, ho dic.
Sí, home, i tant.
Estic a punt de presentar una novel·la.
Una primícia, és.
Sí, el dia... Sí, la veritat és primícia, perquè poca gent ho sap. El dia 12 de juliol, dijous, a les 7 de la tarda, al Cafè del Teatre Auditori.
Una novel·la?
Una novel·la. Algú osarat, eh?
És la primera novel·la?
Mm. Sí.
Primera novel·la,
sí.
Perquè tu ja has escrit altres
llibres, sí.
altres llibres,
sí.
Que estan relacionats amb la tradició,
contes
sí. I una novel·la, per què no ens fas allò 5 cèntims? O ens apuntes, una línia, un titular de la història.
Ostres,
de la història.
Mira, fàcil.
És una novel·la de ficció?
Sí, com totes les novel·les, doncs és ficció. Mira, en quatre ratlles, diu... Camí de Llot entrellaça històries de postguerra del camp amb la ciutat a través d'esdeveniments molt humans i propers.
I on...
Amb això potser us deixo una miqueta així,
sí,
a
sí.
L'aire.
Mira, només,
però...
només una cosa més.
Ben...
On passa tota aquesta
passa
història?
A la meva terra i justament a la meva comarca. Per tant, els
Terres de Ponent?
Sí, a la comarca de la Noguera. I els protagonistes, curiosament, parlen la parla... Permeteu-me la redundància, surt la parla de la Noguera, noguerenca, amb el lo, vine, calla i totes aquestes coses.
Ah, molt bé.
I amb mots que són molt propis també de la Noguera i se presenta d'aquesta manera. Després arriba a Sant Cugat, hi ha una escena a Sant Cugat.
Ja sabia jo que alguna cosa passava per aquí.
És que aquí tenim... I després acaba a Sant Andreu, al barri de Sant Andreu, a Barcelona. Sí, sí.
Uh-huh.
Sí, sí. És
molt
un personatge
bé. M'imagino que faràs presentació també al teu poble, no?
No ho sé.
Segurament, home.
És una cosa que em costa molt.
Et costa molt el
sí,
què?
El tema de les presentacions...
Que no faràs gira.
Costa molt, però és una mica pesat. Però bé, a vegades s'ha de fer.
Però això va amb la criatura.
És part de la promoció, el trio volen ser presentats, no?
Molt bé.
I bé, he estat 5 anys amb això, vaig començar a l'Ateneu Barcelonès i es va acabar aquest mes passat. Sí.
Molt bé. Algun llibre més a la sala? No. No hi ha més llibres? O sigui que esteu de vacances, esteu relaxats. Molt bé, doncs anem pels temes d'actualitat i el primer ja us dic que no és gens agradable perquè, de fet, només saber-se la notícia de la decisió de l'Audiència de Navarra, que ha deixat en llibertat provisional, en fiança, els membres de la manada. La reacció popular doncs s'ha deixat sentir un altre cop a les places i arreu del territori. Com se us ha quedat la cara?
Com d'allò que diuen de pasta de moniato, no? Perquè, no sé, és totalment incomprensible el que està passant, no només amb la manada, sinó en general, no? Tenim uns presos polítics també sense cap condemna, sense que estan a presó, i aquests van i els deixen sortir. Jo no ho entenc. Sincerament, a mi que m'ho expliquin...
És que és com una cosa sarcàstica, perquè no es pot comparar, però els nois aquells del poble que...
Els del Sasso.
El Sasso, que hi havia uns quatre que estaven lliures encara, no? Uh-huh. I els altres estaven...
Acosta't una mica més al micro, Jaume.
I a la presó, pendents de judici, i a sobre els hi han sortit més anys del previst, no? Perquè els fiscals han agafat els quatre nois que estaven lliures i els han posat a la presó. I han dit que han de revisar tot el procés perquè sí que era violència i terrorisme, que s'ha demostrat que no ho era. Totes les proves que han portat de filmades de que estaven fora o que anaven sense només una pura baralla de bar, no va rebre cap, no va acceptar la fiscalia. I en canvi, al mateix moment, surt a la manada, que va haver una resposta ja duríssima quan van posar només 9 anys. Ja els deixen anar. Si els jutges no fan una explicació del per què, això ha d'anar a Europa.
Recordeu que...
És un problema tan internacional que no es pot aguantar.
Però recordeu més que la sentència feia referència a abús sexual,
sí, que no
a violació.
No a violació.
Que això ja va provocar la reacció en massa
país,
de principalment de les dones, però... que no es clou els homes, que també es van manifestar per aquesta sentència.
Sí, però quina explicació pot haver-hi del que ha passat ara? És incomprensible, no?
Jo no la tinc.
Jo, si no ho troben en el fet de que ha sigut una cosa com socialment, en alguns determinats sectors de la societat, i dic determinats i molt concrets i molt aïllats, aquesta qüestió es considerava allò una cosa menor, fa anys endarrere, mira, posar la mà al cul amb una noia no passa res, fotre-li una empenta tampoc, fer-li una abraçada a un petó si ella no ho vol tampoc res. Bé, això que passava fa anys, doncs... sembla que això encara deu funcionar una mica així, no?, per alguns sectors, perquè i sembla que no haguem evolucionat. I sembla que les lleis, doncs, van... no sembla, jo tinc aquesta percepció, de que van en funció de qui les dicta, a vegades, o de qui les aplica, de qui aplica les sentències, perquè, esclar, tenim presos a la presó que estan allà ja fa mesos i pendents de sentència, i aquí la sentència surt de seguida i a més surt una sentència que agafa caga-t'hi pastoret, deixem-ho dir així. Per tant, dius, home, a veure, què passa, que això no és important. Aquí torno a dir, que jo ho he dit en alguna altra tertúlia, l'11 de setembre, a la manifestació, hi havia un gran nombre d'homes i de dones que es van manifestar justament contra aquestes coses, I estaven a favor del respecte a les persones i del respecte també, molt concretament, a les dones. Per tant, aquest nivell de sensibilització que hi hauria d'haver, que de fet a nivell general doncs sí que s'ha estès, i a les escoles i als bars i als carrers i a les cases se n'ha parlat i se'n segueix parlant, això sembla que quan arriba a mans dels jutges sembla que és una cosa menor. Jo tinc aquesta percepció, no? Perquè després el resultat veiem que és aquest.
Jo crec que això exemplifica clarament com d'esquenes el poble viu el sistema judicial. És d'una irresponsabilitat brutal amb la moguda que ha tingut aquest cas, i a més a una setmana dels Sant Fermins, prendre aquesta decisió.
Sí, jo no tinc mal entès. La primera vegada que es va parlar de la petició per sortir de presó, crec que un dels arguments era per poder anar als Sant Fermins. Crec.
És que
no.
Sí.
No ho sé. De totes maneres...
Que ja seria...
No ho sé.
Bueno, si aquests nois hi van als Sant Fermins, potser se'ls carreguen, no? Dic jo.
No ho
és,
sé.
És una opció.
No ho sé, no ho sé. Però és brutal, no? O sigui, jo ahir no m'ho creia. Jo hi vaig estar desconnectat tot el dia del món i estava tancat assajant i de cop i volta a la nit arribo, poso el telenotícies i em pensava que m'havia equivocat de canal, t'ho juro. O sigui, estaven les nenes sopant i allò que poses la tele sense veu i llegeixo això de la mana... Jo pensava, això que és un recull de fa... No, i poso? No. O sigui,
clar, era ahir, no?
No em creia. Sí. Espectacular. O sigui, no podia ser. Jo em vaig quedar, t'ho juro, eh? Però a més, amb un malestar, que dius, per favor, això també? És que no hi ha dret. És que no, jo no ho entenc. Ho entenc, el que tu deies també. O sigui, després la nana aquella de la CUP, que està també allà, que no pot sortir del seu municipi, i aquests es poden moure lliurement sense anar a Madrid, i dius, però per favor...
Clar, és que no hi ha res que tingui sentit.
No.
O sigui, per una banda, estan deixant anar fora unes persones, entre cometes, perilloses. Bueno, no sé per què si li he posat entre cometes, no. Unes persones perilloses. I per una altra, gent indefensa, que no ha fet res, estan ficats a la presó. És que no té ni cap ni peus. I cada vegada és com més irracional tot.
No.
Més opinions. Víctor.
Ja. Bé, és l'estat que tenim, no? Ens sorprenem. Ja no ens hem de sorprendre perquè és normal, d'acord amb un estat doncs absolutament dictatorial, on la bèstia negra de l'estat és justament... l'independentisme, i per tant tot allò que no sigui independentisme és menor, és rep una consideració menor políticament i jurídicament i mediàticament i policialment. Aleshores, per exemple, això que deia el Jaume dels joves del Sasso, si aquesta baralla de bar hagués passat, per exemple, en un bar de Badajoz, no hi hauria hagut cap problema. Hauria estat això, el que va ser una baralla de bar on la gent va pujadeta de copes i qualsevol cosa, a vegades és perquè una ha mirat a la noia de l'altra o perquè qualsevol cosa és, o el que passa a les discoteques també, no? És a dir, qualsevol detall pot ser la guspira que encengui una baralla on les cadires volen i tot això. Jo havia vist cadires volar al Mesona, a Sant Cugat. Jo havia vist baralles també. I és a dir, això passa allà on hi ha gent, a vegades passen aquestes coses, però clar, si resulta que són bascos o que són catalans, aleshores la cosa canvia radicalment. En el cas d'aquests individus de la manada, bé, fixa't que el cost que té violar, no? Ja veiem, el cost que té violar l'estat espanyol és una cosa que té poca rellevància, és a dir, és poc important. Si les persones innocents que en aquests moments estan a les presons espanyoles, Joaquim Forn, Turull, Rull, Romeva, etc., aquestes persones, tots ells en grup, haguessin violat una noia en un portal, ara serien al carrer. La manada és al carrer, justament. Van fer això, no? És a dir, totes aquestes persones innocents que ara són al carrer, si haguessin violat una noia en un portal, ara serien al carrer. Però són independentistes i què van fer? Van posar urnes al servei de la ciutadania. I això és equivalent a terrorisme i t'hi poden caure 30 anys. Bé, aleshores que cadascú tregui les seves pròpies conclusions.
Jaume.
Sí,
què dius?
Jo estic indignat. És que, com deia el Cristian, aquesta gent, aquests jutges, aquests fiscals, on viuen? Perquè quan va haver-hi la primera sentència, que la van trobar tova, un jutge que va dir que haurien de sortir al carrer, ara ha d'anar amb vigilància doble, perquè tot arreu on va el xiulen, el criden, l'estiraten, el que va de tot el jurat, el que va dir que havien d'anar al carrer. Doncs aquests van veure les grans manifestacions arreu del país, de tothom, homes i dones, contra el judici, que era de nou, i que no era violència, que no era violació. Com fan aquesta gent? Com han reaccionat en contra de tot això? Què esperen que passarà en el país? Si no van veure tot el que va passar aleshores, ara, jo crec que és com una provocació. i tenim la justícia que tenim perquè estem en un país que és increïble. Això sol em motiva que jo...
Una dona es pot sentir defensada, protegida? Es pot sentir lliure amb sentències com aquestes, Marta?
No. No, ara, jo crec que ara qualsevol dona li farà encara més por anar a denunciar una violació. Perquè, dius, què obtindré a canvi? Hi haurà realment justícia? O tornarà a passar el mateix que amb la manada?
Però és que no només una dona, un pare, sí, un home tampoc.
Un home també es pot sentir...
O sigui, un home pot ser pare, pot ser marit d'una dona...
Exacte.
Té mare...
Té nòvia, té parella...
Té el que sigui, i a més però, a més també és persona.
Primera, però qui ho viu en sí, primera sí. persona és...
Evidentment, qui té més les de perdre és una dona.
L'altre és, una compartició, podríem dir, no?
No, estic d'acord, però vull dir que no té cap mena de sentit. És que això ja no és un tema de gènere. És un tema...
És que és un tema d'humanitat, em sembla. Sí, sí,
sí. Jo entenc per què li has preguntat a la Marta, eh? Vull dir, que ho entenc i ho comparteixo, però sí. Vull dir que també és un tema que va molt més enllà d'això. O sigui, tu no pots agafar... És que... Bueno...
Home, és tan fàcil com dir m'han violat o m'han assetjat o s'han intentat passar amb mi, passo d'anar a la policia perquè si això va més, què em trobaré? No em trobaré cap recolzament a nivell legal.
De fet, ja...
I és el que estan creant, o sigui, estan creant això, que no hi hagi cap recolzament i que la gent no se'ls cregui.
Jo pensava que arribaria a ser un càstig aplicar la llei per descomptat, però la llei em pensava que anava per una altra banda, per tant anava més directa, però també pensava que hi hauria aquesta part exemplar i exemplificant i dir, escolta, a veure, és una cosa que no es pot permetre, i fins i tot no dic al marge de la llei perquè no es pot dir o perquè no crec que es pugui actuar gaire al marge de la llei, però home, si realment està passant això, tens una societat, no una, bueno, moltíssima gent que en aquests moments està molt sensibilitzada en aquesta qüestió, justament el de la manada, ha arribat a tot, jo crec que a totes les llars de tot el país, no de Catalunya, de tota Espanya, crec. Les reaccions ja sé que són diverses i algunes respectables i jo no les comparteixo, les que realment no siguin acusatòries, però... crec que hi ha hagut una feina a través dels mitjans de comunicació, com estem fent nosaltres ara, parlant, divulgant, ajudant i apoyant a la noia que s'ho deu estar passant fatal. I també a totes les persones, que són moltes, que al llarg de la seva vida han tingut algun tipus de problema d'aquestes. És que són moltes, perquè si jo m'he trobat a vegades conversant, parlant amb persones, amb amics, que hi ha un mínim de confiança, et diuen, mira, jo quan era petita em va passar això, quan era més gran em va passar això, una vegada a la discoteca no sé què em van fer. Això jo crec que és no diré que el nostre pare cada dia, però ha passat amb molta, molta, molta gent. Això s'ha d'acabar, i la manera d'acabar-ho és que les lleis s'apliquin, siguin justes i siguin equànimes i que siguin molt, molt clares, i d'altra banda que hi hagi una sensibilitat a nivell social, que ja hi és, però veure els jutges que coi esperen per aplicar o per fer, encara que sigui de forma exemplificant ara mateix una norma perquè això no segueixi passant, i per descomptat aquesta gent no poden anar pel carrer, que em perdonin. No,
els delictes de caire sexual han format part de la raça humana sempre. O sigui, de fet, és una constant a la literatura, és una constant en textos històrics judicials o inclús en textos
i en mitologia
polítics,
també, eh?
En mitologia, sí. Vull dir, és una constant que es dona no només a la raça humana, es dona en qualsevol espècie que té relacions sexuals, bàsicament mamífers. Vull dir, això existeix. Que, en principi, nosaltres ens agradaria pensar que una de les coses que ens diferencia dels animals és la capacitat de raciocini i la civilització, que és capaç de fer unes coses brutals, però també és capaç de corregir-ne unes altres. A dins d'una societat hauríem de ser capaços de viure i de governar per assegurar el més dèbil, per assegurar que el més dèbil pugui viure còmodament. Tenim un sistema judicial que no funciona així. O sigui, el camí em pertorba molt sobre aquest cas. Hi ha unes proves forenses? No ho sé. Les proves forenses, de veritat, ara mateix ho estava pensant, si recordo, he llegit en algun lloc que hi havia unes proves forenses que determinaven que hi havia hagut una relació sexual consentida o no, però que hi havia hagut, no ho sé. Però
jo
les imatges que hi ha...
Que, de fet, crec que van considerar que estava acceptada perquè no es va oposar.
Bueno, jo el que sé és que hi ha d'haver unes altres proves forenses que són psicològiques i hi ha unes altres proves que són les gravacions de vídeo. Una de les primeres coses que s'expliquen en classes de defensa personal per dones és que arribat al punt que tinguis una violació, no et resisteixis.
Mm. És una de les recomanacions que fan.
No et resisteixis, perquè et faràs més mal.
Sí.
O sigui, agafar aire i Dios dirà. Una altra de les coses que qui hagi tingut tracte amb víctimes o que en sàpiga una mica de psicologia sap és que una de les coses que pot passar en un moment d'estrès i d'impotència és la passivitat, una acció passiva. Per tant, jo crec recordar que hi ha hagut algun informe d'algun psicòleg, no sé si a la premsa o es va presentar a judici, que reivindica precisament això, no? El que passa és que el criteri de qui jutja això és molt distant de lo que són unes proves forenses, una psicologia clínica moderna i una relació no només empàtica, ja no empàtica, perquè és que ja hauria de ser una relació política pel càrrec en el que estan amb la societat en la qual viuen.
A banda de, com deia el Rogeli, fer feina per part de la justícia, ens queda tota la feina que hem de fer entre tots, perquè tots formem part de l'educació, no? Dels nostres i la nostra pròpia. Ara compartiré un fet que ahir vaig viure i vaig veure aquí en aquest carrer. Tres homes, tres treballadors, que precisament van fer uns comentaris que jo després vaig anar allò reflexionant. Un li deia als altres que se n'anava cap a baix, cap al sud, diu, perquè aquí, no sé si feia referència a vacances, a treball, però era una conversa, diríem, seriosa. I diu, me'n vaig cap a baix, perquè aquí a una dona li dius guapa i et posa cara de fàstic. I allà baix et diuen gràcies. O sigui, aquestes mentalitats... Aquestes mentalitats, que encara predominen, són les que, en teoria, s'han de tendir a canviar, perquè necessàriament és veritat que potser no t'ofèn un comentari, depèn de qui t'ho faci, com t'ho faci, potser no t'ofèn, però hi ha comentaris i comentaris. No perquè et tirin una floreta, tu t'has de sentir allò... A lo millor no et ve de gust, no?
Però és que no has de pretendre que tota la societat reaccioni igual. A veure, al sud, si es refereix a Andalusia, depèn d'on estiguis a Andalusia, et diuen pitxa i et diuen xotxo. Sí. I aquí tu no aniràs dient-li a un tio ei, polla, què passa, no? Vull dir, i ni li diràs a una tia vine cap aquí, cony, perquè et giren la cara a la primera. Cada cultura és diferent i funciona d'una manera diferent. Aquí no s'estila això.
Aquesta gent eren del sud, no? Els que parlaven...
No sé d'on eren.
Bueno, no parlaven.
No parlaven
catalans que anaven al sud.
No, estaven parlant castellà, no. Sí, però vaja, que és igual.
En tot cas...
O sigui, feien aquesta distinció entre les reaccions de les dones aquí i el sud, que no sé exactament quin sud estaven...
En tot cas, això ja dona els paràmetres de l'individu en qüestió.
Sí,
que
sí,
això,
correctament.
Perquè no aquí, a qualsevol lloc del món, tot depèn de com dius les coses. Les coses, les paraules, poden ser les mateixes sempre en qualsevol llengua. Les pots anar traduint i és la mateixa paraula. Dir-li maco a algú no és una ofensa. Tot depèn de com ho diguis. Pot sonar i depèn del moment i de moltes coses. És a dir, aquí les dones no li giraran, no li posaran cara de fàstic, si, depèn de com ho digui. És que clar, cal saber com s'adreça ella a una dona, quins paràmetres té per adreçar-se, perquè si, hi ha moltes maneres, i a vegades poden haver-hi complicitats. És a dir, és un, saps, hi ha moltes coses que si tens un cervell, tens índics de front, doncs ja saps quan pots dir què i què no pots dir. I, per tant, això ja diu quina mena d'individu és. Com deia el Cristian, clar, els delictes sexuals... Bé, això no és un delicte, no? Això era una conversa de tres individus, però... han existit sempre els delictes sexuals, és veritat. El que passa és que el que ha canviat al llarg del temps és la consideració que ha merescut aquestes agressions. És a dir, allò que era considerat una cosa absolutament normal en una època determinada ha passat a ser un delicte o mal vist en una altra en funció de l'evolució que ha anat seguint cada societat. Perquè no podem parlar tot el planeta igual. Encara hi ha dones que són lapidades per haver anat amb un home que no fos el seu marit. En canvi, aquí està despenalitzat. Llavors, el Roger li deia, clar, cal canviar les lleis, tot això. Sí, d'acord, però difícilment aconseguirem que això no passi si no canviem justament l'arrel, si no anem a l'arrel de la qüestió. I l'arrel de la qüestió és la consideració social que té la gent d'aquestes coses. Ho hem vist en aquests jutges. Ells són fruit d'aquesta mentalitat, d'aquesta manera de pensar, d'aquesta... es demana sensibilitat, doncs d'aquesta insensibilitat. No perquè siguin homes, no cal ser dona per saber que això és greu, no? Però en tot cas, en el seu món, en el món on es mouen, ells, doncs, el chascarrillo, aquella cosa en relació a les dones, es dona com una cosa absolutament normal. I és possible que pensi com aquest individu, que deia, aquí on les dones et diuen això, quan la dona s'ofèn, quan li dic maca. Per tant, serà difícil que canviem tot això si no canviem la manera de pensar. És veritat que les lleis ajuden a que aquests individus pensin, doncs, que
com pensen?
Ja pensen bé.
Sí.
I per això, com deia la Marta, pot ser que la víctima se senti, com a mínim tingui por de denunciar-ho, sobretot perquè després de l'humiliació que ha sofert amb la violació, li ve l'altra humiliació, que és haver de justificar-se el per què no va fer no sé què i no va dir què i no va fer, saps? Tot això. És a dir, les preguntes són si va obrir les cames, si va resistir, què va dir, què va fer, si li agradava o no li agradava, en fi, tot això. Clar, has de passar tot un procés en el qual tu t'has de justificar i dir no, saps? M'agradaria que aquests individus que han passat això visquessin l'experiència. Són homes, difícilment. Els hi passarà això,
sí.
Però els hi pot passar com en el terreny homosexual. Mm. Hi ha molts homes que han estat violats des del punt de vista homosexual, a vegades amb un pal. Que sigui, la vexació es pot fer de moltes maneres. Una dona també li poden fer, però dir, ha passat sempre. I què? T'hi vas posar bé o no t'hi vas posar bé quan et posaven el pal, no? És repugnant. És repugnant haver d'estar en aquest, saps, discutint sobre aquestes qüestions i que caigui aquesta llosa damunt d'una víctima que ja ha patit la violació en si mateixa.
Mm-hmm.
Per tant, vol dir que encara ens queda molt de camí per fer.
Marta.
Ens queda molt camí per fer i ens aniran posant pedres al camí, també, perquè ahir mateix vam celebrar la festa de sisè de l'escola de la meva filla, ja és l'últim any, han fet una festa molt xula, i moment discoteca, vale? Vam començar amb cançonetes així dels 80, 90, que dius, ah, mira que bé, però quan va entrar el reggaeton, el txum, 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 horrorós. M'estava mirant els companys de la meva filla, que se sabien totes i cada una de les cançons. Anava sentint de tant en tant les lletres, de tant en tant, perquè ja és un tipus de música que no m'agrada, i anava sentint les lletres i pensava, no pot ser. S'ho estan aprenent de memòria.
Sí.
De memòria. Per sort, de moment, la meva filla encara no, que estava allà quieta esperant a veure si posaven alguna cançó de les que a ella li agradaven, no? Ella se'n sap de Queen, i Queen no va sonar, per exemple.
Tens raó. En el nostre temps, les cançons gamberres són les cançons que qui les fa, amb més o menys gust, ara el fiquen a la presó.
Sí.
I resulta que les cançons que parlen de vexacions sexuals i tot això, ara són les cançons o d'un domini del mascle sobre la femella, perquè no és el domini, és el domini del mascle sobre la femella.
Total.
Ximpum. Són cançons gamberres pels nanos i és el que s'escolta.
Però és que, a més,
que no té cap mena
la de manera de cantar-ho, la manera de ballar-ho dels nens...
És que és una involució.
És que estava flipant. Allò de dir... És com si els estigués ja veient dins de la discoteca, tots cantant a cor, i dius, no pot ser.
Hi ha una cosa que a mi em preocupa molt, que és la trivialització que s'ha fet del sexe. Abans, si tu volies tenir... Eres adolescent, mm-hmm, i volies tenir el contacte amb la pornografia, per despertar la curiositat sexual, o hi havia algun tipus de contacte amb algun... amb alguna altra persona per començar doncs el tema sexual a l'adolescència i tal, els havies de tenir ben posats fins a cert punt, no? Perquè o havies d'anar al quiosc i comprar una revista i per tant havies de passar la vergonya o el tràngol o el que sigui, o bé t'havies de plantar davant de la persona amb qui tenies un interès i hi havia d'haver un joc cara a cara. Ara no. Ara tot és un gran ball de disfresses que es fa a través del mòbil i d'internet. Aleshores, han parat darrere una pantalla, crec que hi ha un problema que ens hi trobarem cada vegada més, que és la desvinculació de lo que estàs fent més enllà del teu autoplaer. I no es connecta o no es relaciona el fet de que quan tu estàs fent això, per més que a l'altre costat hi hagi una persona que tu no tens una relació directa, hi ha una persona. Però no només això, sinó que les discoteques també són persones. Però com que tenen aquesta prèvia durant molts anys amb el mòbil, arriba un moment que se'n va la merda, això.
Sí.
Se'n va la merda, perquè no hi ha una relació d'igual a igual. Hi ha una
podríem estar parlant dies i dies sobre el tema. Mm. Sembla que vols fer una proposta, Jaume.
Sí, no, jo més que una proposta,
vinga,
tenint en compte que és l'última de la temporada, com a conclusió, jo diria que el que necessitem és fugir d'aquest país. És fugir. Jo no puc viure en un país que tingui aquesta concepte.
Sí, anem al tema de l'any.
Sí, és fugir, perquè
imagineu-vos
una Catalunya lliure.
Sí.
Us imagineu que la judicatura tingués aquesta mentalitat.
L'objectiu és aquest.
És impossible.
De totes maneres,
no hi hauria
Jaume.
Fiscal. Per tant, marxem d'aquí, jo sempre ho dic, hem de marxar amb ambulància.
No, però hi ha coses que no se solucionen només així, eh?
I tant que sí. Jo crec que sí, eh? Mira, tindríem un altre món, un altre país, una altra cosa.
Quan tenia uns 14 anys, una experiència que després m'ha fet pensar a la vida, als 14 anys, en el context de l'època, en pur franquisme, i hi havia una noia a la classe que a mi m'agradava, m'agradava. I bé, fins aquí normal, els nois i les noies s'agraden i tal. Però un dia, no sé per què, jo li vaig fer un petó. Li vaig fer un petó. Un petó cast.
Et vas atrevir.
Un petó cast.
Sí, un petó cast. No era, tenia 14 anys, no sé, ara no recordo, no puc recordar si era a la galta o a la boca, però va ser allò un petó, res més i tal. Però ella... també es va com espantar i va cridar i tal, oh, no, oh, tal, i se'n va anar a denunciar-me al professor. I era un professor que era un home, un professor de religió.
Però que anàveu junts al col·le?
Amén.
Sí, era una escola que estava... Sí, però ja tenia 14 anys allà. Sí, abans no. I aleshores, doncs, bé, li va dir al professor, que era de religió, dic, eh? I era un home, doncs, imagina't, molt recte i tal. I l'home ho va trobar normal. A mi em va venir i em va dir, bé, bueno, ella parlava en espanyol, diu, què li has hecho i tal. No, bueno, jo estava collonit i tal. Exagerado i tal. I després li va dir, oye, no passa nada, no he hecho nada, este chico i tal, igual. Jo, bé, la cosa no té més importància. I realment no hi havia tant... Era, bé, un nen que fa allò, perquè era un impuls que sentia. Però després jo he pensat sobre tot això i el que és preocupant no és la meva reacció en aquell moment, perquè jo podia anar, era un nen, però la del professor sí, és important. Perquè ell sí que va restar importància allò i va minimitzar la queixa d'ella. Per tant, li va ensenyar que quan algú li fes un petó, no un nen, sinó en el futur, en la vida, quan fos més gran, home, no ha d'exagerar, perquè al capdavall, saps? És a dir, li estava donant aquesta lliçó. I és que aquest home venia d'una mentalitat. I, en canvi, a mi no em va dir, escolta, doncs això... això no pots anar fent així com així, perquè t'agrada una noia, li pots fer un petó. A mi no em va renyar. Indirectament la va renyar ella, crear-li una sensació de que havia fet mal fet, queixant-se.
Però, Vic, això continua. I a més continua de cara als pares. Jo estic fart de sentir els pares... Nen o nena, vés a fer-li un petó o que s'acosta un adult a fer-li un petó a un nen sense demanar-li permís. Directament.
Sí. Els nens giren la cara, normalment.
No, i a veure, aquí ja estàs educant els nens. Una cosa és que li diguis al nen, saluda quan entra algú, perquè és d'educació. Però un petó, un contacte físic, des del punt de vista d'educador, jo crec que aquí ha de donar el permís. Des del dia 1 és el nen, i si el nen no en té ganes, t'aguantes.
És veritat, perquè el nen no enganya, i fer un petó per al nen... Els nens, quan, no sempre, clar, no tenen ganes de fer el petó a desconeguts. És normal. I les estàs obligant a que faci un petó a aquell senyor que l'acaba de conèixer en aquell moment. I estàs obligant a tenir un contacte físic mínim, però un contacte que aquell nen, com no enganyen, gira la cara i no fan el petó.
Però i a més se'l analitza.
Escolteu, ens queda res. Vinga. Anem a tancar i acabem amb una mica de xerinola, no? Ja sí, que el no? cap de setmana cap de setmana de Revetlla, Sant Joan, estem esperant tot l'any, la nit més curta de l'any. Coca, cava, petards, festa, foguera, què feu?
Amb el Jaume.
Amb el Jaume, ho celebres?
Jo amb el Jaume, sí.
Jo me'n recordo que abans Sant Jaume se celebrava, eh?
Sí, tant.
Era festa.
Sí.
Era festa.
Ara ja no.
És festa. Hi havia Revetlla.
Sí, hi havia Sant Joan, Sant Pere i Sant Jaume, no?
Sí. Però Espanya encara es fa, eh? Santiago, compte, eh?
Home, Santiago, val.
Clar.
Però aquí, i aquí per què no ho fem? Massa Revetlla, no?
No, van anar suprimint festes. Va ser quan es van suprimir festes de l'any i aquesta va ser una de les que va caure. I al caure Sant Jaume va caure la Revetlla de Sant Jaume, que era de Sant Joan i Sant Pere la més tardana, la que venia una mica més.
Sí, l'última. L'última.
Però Jaume ho continua celebrant, perquè es diu Jaume. I sempre
Oh, clar.
Aquí a Sant Cugat ve molt enganxat tot, eh? Sant Joan, sí. Sant Pere i la Festa Major. Sí. I clar, amb el Sant Jaume per entremig suposo que encara quedaria la cosa més
i Sant Cugat el 7 de juliol, no?
Sí, sí, sí.
Ah, i Sant Jaume és el 25.
Jo volia dir una cosa així, el tema aquest de la festa. Però volia dir una cosa, que a mi no vull que ningú em tregui tota la conversa que hem tingut, m'ha semblat interessantíssima i crec que pels oients també, però jo sóc de les persones que m'agrada, a les persones que estimo, que valoro i que sé que puc fer-ho, abraçar-les, tocar-les, estimar-nos i fer pel carrer, encara en públic i quan sigui, aquella abraçada emotiva...
Perdó, que, i a la Festa Major diuen l'abraça'm, fan una campanya
que ens sabem. Clar. I crec que això és molt bonic, molt mediterrani, però, i portar-ho al seu just punt crec que és molt maco.
I s'acaba la tertúlia, que tingueu molt bon estiu.
Igualment.
Igualment.
Adéu-siau.
Adéu.
Bona festa.